Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
I bon dia de nou. Repassem l'actualitat a aquesta hora. La represa de les negociacions entre Esquerra i Junts va ser ahir novament infructuosa, segons admeten les dues parts. Els equips negociadors dels dos principals partits de l'independentisme es van tornar a trobar a la tarda per intentar reconduir la situació i evitar les noves eleccions. Míriam Nogueras, de Junts, va insistir que la seva formació continua endavant, mentre que el republicà Gabriel Rufián va assegurar que el seu partit no és la criada de ningú. Queden menys de dues setmanes, en qualsevol cas, per investir el nou president de la Generalitat i a hores d'ara sembla, com dèiem, que som més a prop d'unes eleccions anticipades. Pere Aragonès té el suport ja assegurat gairebé dels 8 diputats dels comuns amb qui en aquests moments negocia. I amb aquest tauler de joc, la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha dit aquest matí a TV3 que l'acostament d'Esquerra a la seva formació no ha de ser una estratègia per forçar la negociació i el pacte amb Junts. I també ha defensat que fructifiquin les reunions entre les dues formacions, que abans s'han dit positivament. I Pedro Sánchez ha destacat que vol plantejar una alternativa a Esquerra, explorar un govern amb la majoria d'esquerres que hi ha al Parlament, això sí, liderat pel cap de fila socialista Salvador Illa, que representa la formació més votada el 14 de febrer. Recordem, a més, que els Mossos i la Policia Nacional van detenir en total ahir 424 persones en una macrooperació contra una xarxa que falsificava carnets de conduir. Aquesta xarxa tenia accés a la base de dades de la Direcció General de Trànsit i falsificava l'expedient administratiu que permetia obtenir el carnet. I el cantautor Kevin Johansen cantarà a la Sala Bars de Barcelona en un concert que s'havia ajornat a l'abril i que tindrà lloc finalment el 21 de maig, amb el seu humor com a motor creatiu. Recordem, finalment, que es va presentar ahir al Vaticà el moto
Ràdio Estel. Antic... Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Thank you.
Terrades, benvinguts. Aquí estem un dia més, un dia més. Aquest meravellós mitjà, que es diu ràdio, fent un programa... Dic l'eslògan? Què passa que l'eslògan és pobre? Un programa normal. Queda pobre, no? Un programa de ràdio normal. M'agrada molt aquest de la ràdio artesana, que és maco, la ràdio amable, la ràdio propera. Sí. A mi m'agrada la ràdio així, m'agrada la comunicació. Històricament, vertida en qualsevol tipus de concepte, sigui el que sigui. És a dir, sigui en forma d'un programa de ràdio, sigui en forma d'una columna, un diari, sigui en forma d'un gag, sigui en forma del que sigui. En tot cas, aquest matí escoltava l'informatiu de Ràdio Estel, evidentment, he escoltat a Jordi Basté, el meu amic Jordi, que va estar aquí fa uns mesos, va estar físicament, van fer una entrevista i la van passar per Ràdio Estel, que es queixava dels horaris del futbol. Jordi, deia avui el Basté, que he vingut en cotxe. Ja sé que no s'ha de venir en cotxe. L'alcaldessa em renyarà, perquè, escolta, no faci servir el cotxe. Jo sempre vinc en metro. Sempre vinc en metro perquè estic al costat de metro Horta i estic al costat de metro Sants Estació. Sempre vinc en metro, alcaldessa. Però avui havia de venir en cotxe perquè s'ha de fer unes coses més tard. Doncs el venia escoltant i, clar, estava emprenyat com una mona perquè es va anar a dormir enfadat. Clar, que el Barça empati, estimat Jordi, no és culpa dels horaris de la Lliga. I molta gent va anar a dormir enfadada. Tens una altra opció, a Movistar, veure els partits després. És difícil després abstreure't de que ningú et digui el marcador, perquè això acostuma a passar. Si no saps saber res, si no vols saber res, al final algú et diu, escolta, molt bé el Barça, i ho acabes sabent. Per tant, sí, els horaris de la Lliga és un problema. Al final, segons com ho miris, tot és un problema, La vida és un problema? No, no és un problema. Ara tinc aquí a Laia Bonet, que està davant meu, mirant-me, estranyada, dient, aquest senyor què fa, què diu, de què va aquest programa, on m'he ficat, per què he vingut... Bueno, són les 10 i 7 minuts, la vida continua, no passa res. Avui parlarem amb Laia Bonet Rull. Ahir ens va visitar Blanca Soriguer, directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, nascuda a la Pobla de Segur l'any 1972. Avui ens visita Laia Bonet, nascuda a Valls el 2 de gener de l'any... Tinc molt bona memòria. De l'any 1972. Què està passant aquests 50ers que porta convidats i especialment convidades d'aquest any? Casualitat. No penseu més enllà. Vinga, va, anem a xerrar, anem a fer una xerrada més que una entrevista, o potser és una entrevista. Què busco titulars? No. Busco comunicar. Ahir em van donar dos titulars, Molt macos, Molt macos. A la producció, Estefania Burgos, i al control, Toni Huguet.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahir al dematí em va arribar un missatge d'una de les persones del gabinet de comunicació de Laia Bonet que, potser assegurant el seu discurs, va dir «Sergi, bones». No diré qui, no cal. Respecte a l'entrevista de demà amb la Laia, avui, entenc que sobretot parlareu de temes relacionats amb l'estratègia de digitalització, bretxa digital, innovació, etc. Jo vaig estar a punt de dir-li
no.
Parlarem de la Lliga de Béisbol. Laia Bonet, bon dia.
Molt bon dia.
Primera pregunta que fem als 50ers, als convidats. És vostè feliç?
I tant.
Oh!
I tant, tot i que...
Permanentment?
No,
vale.
No existeix això.
Ja m'encaixa. Això ens ho va dir també, sempre ho dic, el Jordi Évole, que dic que no vull ser feliç. Perdona, Jordi. No vull ser feliç. Vull trobar la felicitat en moments concrets, clar, si no la valores.
Però és que, vaja, no he conegut mai a la vida... Ningú, no que ho digui, sinó que ho sigui, permanentment.
Sí, home, t'ho diré. El, el Buda, aquests que estan permanentment en la...
No me l'he trobat.
Bueno,
no
però existeix. Trobat. O diuen que existeix. Diuen que existeix.
Sí, sí.
Que aquest home a l'estiu ho deu passar malament, perquè portar aquelles mantes a sobre...
Doncs
ho deu
potser
malament.
Perd una mica de felicitat i llavors ja no ho és permanentment.
Laia Bonet Rull, nascuda a Valls, Tarragona, el 2 de gener de l'any 1972. Encara tens aquest accent d'allà baix?
Jo crec que no el tinc d'allà baix,
no
però
poco.
Que... El tinc no sé d'on. És a dir, quan sents algú de Valls parlar i em sents a mi, diries que no tenim el mateix accent. Però això probablement està molt vinculat al fet que la mare, que és de, també d'allà baix, però no de Valls, sinó de Salomó, ja no tenia el mateix accent que els de Valls. Estem parlant de menys de 20 quilòmetres, però a vegades els accents en 20 quilòmetres ja canvien.
Que hi ha molta disputa, que hi ha molta...
Entre Valls i Salomó, no.
Ah, vale.
No, no.
I Valls i Tarragona 20... són competència com Reus i Tarragona?
No, no, no.
Som amics,
no,
eh?
No, no, no. Valls està en una altra... Jo com una altra divisió, parlant de futbol.
Vas sovint?
Hi vaig molt menys del que voldria i més i menys Exacte. Ara, però, doncs, mira, aquest cap de setmana hi aniré perquè la mare fa 82 anys.
Olé.
I ho celebrarem.
Olé.
Finalment. L'any passat no ho vam poder celebrar amb el confinament, però aquest any sí.
Gran notícia, eh? La meva va fer 91 la setmana passada.
Fantàstic.
I la previsió és que la seva mare morint als 106 i el seu pare morint als 98...
Va per llarg.
Va per llarg, eh? La qual cosa vol dir que servidor, tot i les meves cosetes al cor, també apunto, eh? També apunto. Laia Bonet Rull és la tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Què fa una tercera tinent d'alcalde? El dia a dia. Per exemple, avui, després dels 50ers, quina és la teva agenda? Si es pot dir. Professional.
Sí,
mira el mòbil.
I l'he de revisar perquè sé algunes coses, però no les sé totes.
Agafa'm
avui, per exemple, acabaré el dia amb un sopar, el primer sopar des de l'obertura de la restauració, amb el cònsol francès a Barcelona i amb l'Ivan Bourgnon, que és... És un personatge molt conegut en l'àmbit de la neteja de mars. És la primera figura d'emoció dels sea cleaners, que es diuen, no?
Sí.
De plàstics, etc. Doncs acabaré el dia amb això. És el primer sopar des del confinament. I la veritat és que em fa il·lusió per conèixer el projecte de prop. I abans hauré tingut la possibilitat d'anar a un acte que és el Concert d'Europa, que és, sabeu que... El
Dia d'Europa va ser...
El Dia d'Europa va ser aquest diumenge.
Aquest diumenge.
Doncs, els actes al voltant del Dia d'Europa es van repartint al llarg de la setmana i avui hi ha un concert al Saló de Cent de l'Ajuntament que em toca, diguem-ho així, presidir a mi i que hi hauran cantants portuguesos de Fado perquè ara sabeu que la presidència de la Unió Europea està en mans de Portugal. I abans tindré la comissió permanent del Consell de Defensa, de Convivència i Defensa dels Animals, perquè una de les responsabilitats que porto
tocat,
és el tema de benestar animal.
Aquí ja m'has tocat la fibra, és a dir, no hi ha programa més animalista que aquest. Potser hi ha algun programa més animal, però no animalista. Quan has parlat del tema dels mars, se'n va al cap directament a les ODS i a l'apartat 14, vida submarina.
Sí.
Jo perquè em dedico a això i m'apassiona. És més, pensem fer un podcast dels ODS. Però tinc la impressió, Laia, que, de forma general, la ciutadania parles d'ODS i dius...
Què és això? Sí, sí.
Tenim un problema? Tenim un repte? Què tenim?
I, a més, perquè no tothom els pronuncia. És com tota la... Quan s'utilitzen sigles, aquí són ODS, a França són ODD, allà on es parla en anglès doncs és SDG, i, per tant, la terminologia és diferent. En canvi, el que sí que probablement és més fàcil de recordar és quan s'utilitza la mateixa nomenclatura i és Agenda 2030.
Agenda 2030.
Agenda 2030, que no és perquè es vagi a 20 per hora o a 30 per hora, sinó perquè és l'objectiu que ens hem marcat en tot el planeta, per primera vegada...
En tot el món.
És la primera vegada que tenim una agenda global que no està feta pels del nord mirant al sud, que no està feta de compromisos del que farem perquè som bons per ajudar els que tenen menys, sinó que estableix responsabilitats a tot el món, a tots els països, i no només a tots els governs, i no només a tots els governs de l'Estat, sinó a totes les institucions de tots els nivells, però no només a les institucions, sinó a tots els ciutadans, és a dir, qualsevol de nosaltres també, per aconseguir que l'any 2030 el nostre planeta sigui una mica més sostenible. Però no només sostenible de la manera que tots ens imaginem sempre quan parlem de sostenibilitat, que és el color verd, sinó també sostenibilitat de color blau.
Sí.
I quan es parla de blau es parla d'economia, normalment. I també sostenible des d'un punt de vista vermell. I això vol dir sostenible socialment. Què vol dir? Que és una manera de dir-nos... Sigueu conscients que cada vegada que es pren una decisió, que cada vegada que es fa alguna cosa pot tenir un impacte en termes medioambientals. Si decideixo comprar doncs, productes...
Gots de paper.
Gots de paper o gots de plàstic. Si decideixo comprar fruita envasada o vaig amb el cistell. Això, diguem així, a nivell individual, però també amb empreses o organitzacions o, evidentment, també governs. Però també té un impacte en termes socials, que és com afecta la tria que jo faig en termes de generació de més desigualtats, perquè estic justament, per exemple, potenciant un producte que ve de països més rics o de països més pobres, o senzillament perquè, per exemple, per aconseguir que hi hagi una millor... una millor atmosfera a la nostra ciutat,
sí.
Doncs... prohibim d'avui a demà utilitzar els cotxes amb gasoil,
sí.
Però resulta que el gasoil és utilitzat sobretot en un determinat segment de població i, per tant, fantàstic, tindràs millor aire, però resulta que tindràs una part de la ciutat que no es podrà moure de casa i que potser no podrà ni treballar. I després l'altra és la perspectiva de dir, i tingues en compte que tot això també s'ha d'aguantar des d'un punt de vista econòmic. Poden ser mesures fantàstiques des d'un punt de vista medioambiental o fins i tot des d'un punt de vista social, de lluita contra les desigualtats, però tens recursos per aguantar-les en el temps?
Sí.
Per tant, sou sostenibles econòmicament i és la primera vegada que ens diem tots plegats alerta perquè totes les decisions tenen tres cares. I o les considerem totes tres o ens estarem enganyant perquè avançarem en una però retrocedirem en l'altra.
Això és una decisió que pren, bueno, no sé si la ONU, pren tots els països del món.
193
països. El 25 de setembre de l'any 2015.
Exacte.
Alguns o molts d'aquests països o representants d'aquests països ja no hi són. Però això és un sí o sí. És a dir, mani qui mani, sigui del color que sigui, s'ha d'arribar a aquest objectiu. Aleshores, nosaltres que habitualment estem al dia a dia, més o menys, de la comunicació, i estem molt a dins d'aquest... A mi m'apassiona aquest terme. No sé si... Aquí davant tenim una botiga que es diu Format Digital.
Sí.
Com li venem a aquest senyor al dia a dia? Com arriba aquest senyor? Perquè moltes vegades que he col·laborat amb la Unió Europea, amb l'oficina de la Unió Europea a Barcelona, deien... Ostres, que costa molt la idea d'Europa, costa molt que la gent, quan li toca i rep una subvenció per un projecte que ha fet, diu, sí, aleshores Europa interessa. I quan passa per un pont, diu, pont construït amb els fons de la Unió Europea. Ah, aleshores sí. Però si no, com li fem arribar aquest 17 objectius a la ciutadania? Per dir, escolta, que va, total, per un casco de vidrio no passa nada.
Sí.
Sí. Com... És feina de tots, però...
És feina de tots, és evident, però això no cau del cel gratuïtament, sí. En el sentit de que si no s'intenta fer pedagogia, si no s'intenta fer arribar el missatge no arribarà. I sobretot, no és important que no arribi el missatge, és important que arribi el missatge, sobretot perquè si no arriba el missatge no canviaran les actituds. I al final, el que hi ha al darrere de l'Agenda 2030 és una alerta perquè tots plegats canviem la nostra... actitud respecte al planeta. I quan dic que el planeta no vull dir només l'obert, vull dir també la gent que hi viu.
Vale.
I, per tant, vol dir, si volem que cada vegada el planeta sigui més...
Disparé.
Sí, anava a dir... més digerible en termes de desigualtats, i això vol dir que lluitem contra les desigualtats, si volem això... o fem alguna cosa, o si simplement reproduïm el que hem fet en el passat, cada vegada hi haurà més desigualtats. Senzillament perquè cada vegada hi ha més impactes. I els impactes necessiten contramesures, no? Llavors, com ho hem de fer? El que hem fet d'entrada a l'Ajuntament és dir, som conscients de que tenim una agenda 2030 amb 17 objectius de desenvolupament sostenible, l'últim dels quals ens diu Això ho hem de fer entre tots, que és el que es diu aliança pels objectius. No? Mm-hmm. Bé, aliança vol dir tots ens hem d'aliar per aconseguir-ho, i vol dir cadascun de nosaltres també. Sí. Per tant, reflexiona què pots canviar. Però, vaja, com arriba aquest missatge? Doncs aquesta definició, que és una definició necessàriament molt àmplia de cada un dels 17 objectius, sí, perquè quan tu hi poses 193 països, és evident que no pots...
Són tots, eh?
Són tots.
Vale. No hi ha alguns que soc Madagascar i no m'interessa.
No hi són tots. Hi ha alguns països que no l'han signat, però, però és, realment és testimonial gairebé. Per tant, és la primera vegada, per això podem dir que hi ha una agenda per tot el planeta, sí, per tot el món. Però, evidentment, la definició d'aquests objectius, per exemple, el 4, educació de qualitat. Mm. Molt bé, fantàstic. Doncs ens comprometem a tenir el 2030 una educació de qualitat. Bé, què vol dir això? No? Què s'ha fet per part de l'Agenda 2030 i, per tant, de Nacions Unides? El que es va fer és no només definir aquests 17 objectius, doncs, entre els quals hi haurà molts que reconeixerem perfectament, doncs, la vida submarina, que vol dir preservació de la vida submarina, o la igualtat de gènere, o la igualtat d'oportunitats,
sí.
O la lluita contra la fam...
Sí.
Però i això exactament què vol dir? Doncs cada un d'aquests objectius s'ha definit amb diverses fites concretes. Sí. Per tant, està concretat més enllà d'aquests 17 objectius amb 169 fites en total. Però alhora, les 169 fites també són massa genèriques per significar un compromís concret per tu mateix, sí, com a persona o per una institució. No? Per tant, què hem fet? Aterrar aquesta Agenda 2030 a nivell de Barcelona. I, per tant, ens hem dit, molt bé, perseguim l'exemple. Quan ens diu educació de qualitat,
sí,
i dins d'educació de qualitat hi ha una fita que ens diu que tots els infants, quan arribin a l'educació obligatòria, han d'arribar-hi amb igualtat d'oportunitats, què ens imaginem que vol dir això?
Exacte.
Què hem de fer per aconseguir això? No? I aquí hi ha diverses sortides. Ens podem imaginar, doncs, una plaça d'escola bressol per tots els infants d'aquesta franja 0-3 a Barcelona. Ens la podem imaginar una plaça, sí, per cada infant, sí, amb escola bressol pública.
Sí, sí, clar.
Ens ho podem imaginar, en general, amb qualsevol tipus d'escola bressol. Ens ho podem imaginar amb escoles bressol o bé amb altres fórmules, que puguin existir, diguem-ho així, d'acompanyament dels primers 3 anys,
sí,
però amb formats diferents al d'escola bressol. Ens podem imaginar moltes coses, però hem de dir què volem. Perquè el que volem ho haurem d'intentar aconseguir des del propi ajuntament,
sí,
però també des de tots els actors que poden contribuir a fer aquella realitat. Doncs el que hem fet és aquest aterratge. Per exemple, hi ha una fita concreta que ens diu cada habitant, a l'Agenda 2030,
sí,
cada persona ha de disposar d'un dòlar 25 al dia. Això és la lluita contra la pobresa.
Arribem?
Què fem amb un dòlar 25 al dia a Barcelona? Què volem dir? Que no hi haurà pobresa amb un dòlar 25 al dia?
Toma.
Com vius amb un dòlar 25 a Barcelona al dia? Que és menys d'un euro 25.
Sí.
No? I llavors el que vam dir és aquesta referència a Barcelona no et serveix.
A Tambuctú igual sí, igual. Efectivament. Igual.
Per tant, com que bona part de les fites no estaven quantificades, el que, sí, hem fet és buscar una traducció a Barcelona que no fos, potser, la senzilla equivalència de fer... Quan és un dòlar 25,
sí,
doncs,
sí,
bueno,
sí,
Barcelona és,
sí, sí, sí,
tants euros. No. El que hem fet és llegir què hi havia al darrere d'aquesta voluntat i, per tant, dir, doncs, a Barcelona volem que el 2030 no hi hagi ningú sense llit on dormir i sense un plat a taula on menjar cada dia.
Mm-hmm.
És el mateix. Bé, entenem que el dòlar 25 pretenia això. Si entenem que el dòlar 25, sí, pretenia això,
vale,
és més fàcil que Barcelona ho aconseguim posant-hi un equivalent en termes de servei,
clar, vale,
que no pas en termes dineraris.
I aquesta variació dels objectius generals dels ODS,
uh-huh,
una variació l'hem vist que l'està fent Barcelona, entenc que una altra variació l'està fent Madrid, i una altra variació, ahir,
exacte,
vaig cometre... l'error no, perquè sempre és aprendre és maco. Llegir-me l'edició argentina dels ODS...
Uh-huh.
Bueno, els agrada molt parlar als argentins, però és espectacular, espectacular, fins i tot una mica em va densa, diré la paraula amable, densa, densa. Cada país, o en aquest cas cada ciutat, ho ha de modular.
No només pot adaptar-ho, sinó que ho ha d'adaptar, perquè si no ho adapta difícilment estarà avançant cap aquí. Què hem fet nosaltres?
Sí.
Ens hem dit on volem arribar respecte... Hem fet aquesta traducció, per entendre'ns, a nivell de Barcelona,
sí.
I després el que hem fet és examinar de tots els plans estratègics aprovats en matèria de clima, en matèria d'habitatge, en matèria de pobresa, en matèria d'igualtat, que ja tenim aprovats a l'Ajuntament de Barcelona, veure quin horitzó tenien, quins compromisos tenien, i si a través d'assolir aquells compromisos, i posem per cas un pla, doncs, fos un pla que avancés, és a dir, que estigués en vigor només fins al 24, doncs, si el 24 estem aquí on diu que estarem aquest pla, i seguim igual, on estarem el 2030? Estarem en algun lloc que s'assimilarà al que ens exigeix l'Agenda 2030 en relació a aquesta matèria? Sí? Doncs vinga, estirem-ho. No hi estarem perquè no és una progressió prou avançada o prou ràpida, doncs modifiquem-ho. I el que hem fet és treballar a partir d'aquest treball que posa en valor la feina ja feta en els anys anteriors. Però tot això ens està parlant d'instruments de l'Ajuntament. I al final, la pregunta teva era, i la ciutadania?
Sí, aquí.
Bé, doncs, un cop tenim aquests objectius ja definits, i vam aprovar l'informe justament que els concretava ara fa uns mesos, el que fem és crear una taula d'impuls de l'Agenda 2030, on hi participa ciutadania, entitats, organitzacions, i on es fan propostes concretes sobre com, cadascú en el seu àmbit, o globals a nivell de ciutat, com podem assolir aquests objectius.
Que siguin factibles.
Que siguin factibles i que vagin en la direcció dels compromisos que ens haurem donat fins a 2030, que ens hem donat en aquest informe que ja hem aprovat. I la segona cosa molt important, i a més ho haurem d'anar avaluant cada any, perquè el pitjor que pots fer és dir, volem arribar aquí.
Plantejar i oblidar-ho.
I llavors oblidar-te'n i mirar cap a una altra banda perquè tens un projecte més maco.
Ja està fet, sí.
No?
Està clar.
Per tant, cada any haurem d'anar repassant, no només si avancem, sinó si avancem a la velocitat necessària per poder arribar a aquell objectiu.
Almenys aquí a lo nostre, és a dir, aquí a Barcelona. Clar, tu no et preocuparàs del que fa Lisboa o el que fa Oslo. Només faltaria. T'arribaran referències.
Ens preocuparà perquè afectarà el planeta, també.
Sí, clar, però clar.
I per això jo crec que també podem treballar d'una manera diferent a la que s'ha treballat abans i que ja hem començat a experimentar durant el confinament i aquests mesos de tantes restriccions, que és treballar molt colze a colze entre ciutats per compartir què estem fent unes i què estem fent les altres i aprendre.
M'ha dit un regidor de l'Ajuntament de Lima que estan fent això. Ostres, i si ho adaptem? Va per aquí,
Exacte.
Perquè ara tot és molt fàcil i molt proper.
Bueno, hi ha pantalles, abans hi havia avions. I, bueno, les pantalles...
Titular, eh? Ja comencem amb el primer titular. Hi ha pantalles i hi ha avions encara.
No, sobretot per relacionar-nos entre ciutats. És que
clar,
allà on no anaves no hi parlaves, interactuaves.
Sí.
I de sobte ens n'hem adonat que potser per una reunió de 4 hores.
No cal agafar un avió, hotel, reserves, clar. I gratis. Com ens agrada la paraula gratis?
Bueno, gratis no hi ha res, però perquè les pantalles també costen, però molt més econòmic i amb molt menys impacte que agafar un avió.
I d'aquests objectius, la impressió que tens, no sé si tant com a regidora, sinó com a ciutadana, és que la gent madura, 50, està més per la feina, o la gent jove està més per la feina i dir, jo m'apunto, per exemple, les meves filles, quan anem al súper, diu, papa, compra aquest tipus de cervesa, Estrella Damm, perquè van embolcades amb... van lligades amb...
amb paper.
Cartró, paper cartró. Sí. Hi ha altres que encara tenen aquelles anelles de plàstic que involuntàriament o voluntàriament les llances a la brossa i trobes al mar, que hi ha de tot, fotografies de peixos ofegats. És a dir, la teva percepció quina és?
Jo crec que, sense caure en simplificacions, però sí que detectem, i no nosaltres, jo crec que es pot detectar fàcilment, que hi ha generacions especialment preocupades per determinats reptes i d'altres més preocupades per d'altres. Ahir, per exemple, vam tenir a la tarda una reunió amb la taula d'emergència de Ciutat Vella, que bàsicament el que posa sobre la taula és la necessitat de reforçar tot el que són serveis socials molt vinculats a l'època de pandèmia que hem tingut i, per tant, a la crisi social que ha deixat a la ciutat i, sobretot, en un districte on es concentrava una alta activitat del turisme, sí, i dels serveis relacionats, per tant, botigues, restaurants, hotels, i que de sobte veiem persianes avall a tot arreu, i això, al final, acaba generant empobriment, pèrdua de llocs de treball, sí, i, per tant, simplement impacta en la dignitat de vida del propi barri. Bé, si tu examinaves el perfil, sí, dels membres d'aquesta taula...
No el puc examinar perquè no el sé, Laia.
Si l'examinem, sí, en plural, hi trobarem persones més aviat, diguem-ho així, 50-60.
Vale.
Temes socials, trobem més aviat gent més gran. Temes mediambientals, gent més jove. És un problema? No, és natural que sigui així, segur. També respon molt a preocupacions, diguem-ho així, que ja venien en termes de voluntariat, etc. És una sort que algú es comenci a preocupar pel medi ambient, i és una sort que siguin els més joves, perquè, d'alguna manera, com explicaves tu mateix,
sí, sí,
poden ajudar a que els seus pares aprenguin. I sovint, per exemple, ens adonem que alguns dels problemes mediambientals de primera línia que hem tingut, per exemple, tot el tema de residus, ha entrat gràcies a fer molta pedagogia a través de les escoles. I que al final eren els nens els que portaven l'ensenyament a casa, no? I els deien als pares com havien de separar les escombraries, no? I potser si haguéssim fet només una campanya dirigida als pares, doncs hauria costat més, no? Ho haurem de tenir en compte també a l'hora de fer campanya, diguem-ho així, pedagògica, perquè sí, tenen aquests missatges i acabin d'alguna manera empapant a tota la societat.
Aquest programa, que avui emet la seva missió 364, ha tingut uns quants convidats, uns quants, per exemple, Ingrid Sicília, Salvador Alemany, Lucrecia, Manel Fuentes, Fermí Puig, Juan Carlos Ortega, Sònia Molero, que és la directora de la Fundació Banc Sabadell, Peyu, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, uns quants. Hi ha molts d'aquests, molts barcelonins, Quim Masferrer, Lorena Franco. Els hi pregunto sobre Barcelona. No m'apassiona el centralisme, perquè al final gent de Ràdio Hostel que estigui ara a Valls o Andorra escoltant aquesta entrevista dirà, bueno, i jo què? Bé, regem molt de Madrid quan fa això a un informatiu i fem el mateix des de Barcelona. I la percepció que tinc arran de les respostes sobre t'agrada Barcelona, un bon percentatge, si no totes, Laia, és... Et destaco algunes respostes. Un escriptor que ens va dir, a Barcelona li cal una perruquera. Hi ha certa enyorança d'aquella Barcelona del 92. Tu veus viable i factible aquest retorn? Clar que la política també marca molt i són coses difícilment comparables, no? Però la Barcelona, aquella preolímpica i olímpica, seria un objectiu de ciutat que a tu t'agradés com a una part del responsable del consistori?
Sí, sens dubte. Però deixa'm fer-te un incís.
Dispara. Vau
dir pel que deies tu abans de parlar de Barcelona.
Sí.
Més de la meitat dels que vivim a Barcelona avui
no som de Barcelona.
No hem nascut a Barcelona.
Pam. Val? Però tu ets
consideres... Sí, però ho dic perquè parlar de Barcelona també és parlar d'una Barcelona que estem fent, que hem fet i que faran, sí, molta gent que no han nascut a Barcelona i que potser ara escolten des d'una altra, altra població del país. I al final vol dir parlar de l'entorn més immediat i cadascú pot aplicar a la seva ciutat. Jo crec que és normal que tinguem aquesta sensació de nostàlgia. Jo sí, recordo els Jocs Olímpics, jo tenia 20 anys i els vaig viure així, amb molta emoció.
Voluntariat?
No, perquè... Clar, era una miqueta complicat, perquè era durant la carrera, jo estava, sí, estudiant llavors, i els estius jo treballava justament per ajudar, sí, a que els hiverns no fossin tan llargs econòmicament a la família. Llavors era molt complicat fer voluntariat, sí, mentre havies d'estar treballant a Valls, no? Que és on treballava els estius. Però me'n recordo que vaig venir dues o tres ocasions amb caps de setmana mentre...
Sí.
L'emoció que teníem tots del que significava aquell moment, però és un moment molt únic de Barcelona. Pensem que Barcelona, també, diguem-ho així, sense voler simplificar en excés, no era el mapa mundial abans.
En absolut.
I va començar a ser llavors. I això, escolta, això és una cosa que quan et passa i que la vius durant la teva vida, que allà on visquis el teu entorn... Jo no vivia a Barcelona llavors, i estudiava, però per mi era Valls encara el meu nucli. Però això és únic. Quantes generacions poden dir que allà on viuen apareix de sobte en el mapa mundial mentre viuen, no?
Una. Una. Quantes generacions poden dir que han passat una pandèmia? Una.
Llavors, no... per això dic que és normal que no puguem reproduir allò, però crec que sí que hem d'aprendre del que va significar allò per fer coses semblants o fins i tot millors. És a dir, jo crec que ara tenim una oportunitat molt important que ens ha vingut quan no ho esperàvem i que ens ha vingut d'una experiència nefasta, que és la pandèmia, que és la possibilitat de fer que la nostra ciutat senzillament no segueixi la tendència que seguia en els darrers anys, que era una tendència que probablement provocava aquestes opinions que recollies, no?, d'alguns dels convidats. Senzillament és una ciutat que s'ha posat en el mapa, ha potenciat molt uns determinats sectors, i el sector del turisme és molt important, i el volem important a la nostra ciutat, però l'hem d'acompanyar. L'hem d'acompanyar, diguem-ho així, en el que és i en el com és, com està ubicat a la nostra ciutat. I el que sabem ara, i segurament s'hauria d'haver començat a treballar ja abans perquè no arribés on ha arribat, és que no pot estar concentrat amb tanta concentració en un espai de la ciutat. No pot tenir l'impacte, quan de sobte es volatilitza, no pot tenir l'impacte que ens ha tingut. Hem de ser més resilients, hem de ser més forts, hem d'estar més preparats per adaptar-nos quan les circumstàncies ens canvien. I no vull ser pessimista, però això que ens ha passat, que no preveiem, si alguna lliçó n'hem de treure, és que pot tornar a passar. I, per tant, que la propera ens agafi una miqueta més ben preparats. I això vol dir, probablement, que l'economia de la ciutat ha de ser diversa, ha d'estar una mica més diversificada. Alguns sectors que hi estan, que hi estan presents i que són importants, la tecnologia, la innovació, el sector biomèdic, hi ha de tenir no només el paper que té ara, sinó que volem que en tingui més.
Sí.
I això també vol dir que llavors no només atraurem talent perquè Barcelona s'hi viu bé, perquè tenim sol, perquè tenim bon clima, perquè tenim unes platges, perquè tenim una ciutat que, comparada amb altres ciutats del centre i nord d'Europa, doncs la qualitat de vida és bona, sinó perquè som capaços de traure talent per projectes que s'instal·len a la pròpia ciutat. Que la gent no només hi vol venir a passar uns dies, sinó que es vol instal·lar amb la motxilla plena de projectes que ajuden a crear talent, a traure talent i a retenir el talent d'aquí, que si no d'altra manera són joves que es formen aquí i al final fan la maleta i se'n van a implementar aquells coneixements que han adquirit aquí amb altres ciutats que s'aniran enriquint en termes de talent, de creativitat i que nosaltres haurem perdut. I en canvi haurem fet la inversió com a país i com a ciutat en la seva formació. I jo crec que aquesta oportunitat ens arriba de la mà dels fons europeus.
Amigo.
Que s'han creat justament i que no s'haurien creat si no hi hagués hagut la pandèmia, però fixem-nos que la pandèmia ha deixat més que aquella crisi que semblava ràpida, profunda però ràpida que tindríem al començament de la pandèmia, ara hem vist que ha deixat una crisi i que està deixant una crisi profunda, que serà una crisi llarga, i la sort és que, a diferència de la crisi del 2008, les solucions que s'han posat sobre la taula des d'Europa no són anem a retallar despesa, sinó anem a fer inversió. I si anem a fer inversió vol dir que anem a gastar diners. I si anem a gastar diners, home, gastem-los en coses que no siguin pedra per pedra, sinó que ajudin a transformar aquesta societat perquè la propera embestida l'entomem millor.
M'ho estàs posant en safata de plata perquè recentment vaig parlar amb Núria Marín, aquest mateix programa, a l'altra cadira, a la cadira de la meva esquerra, com l'alcaldessa d'Hospitalet, que estava interessadíssima en muntar un hub de coneixement sobre ciències biomèdiques. Allà a la Gran Via, on passaves fa anys amb el cotxe i feia pudor per la Terlenca. I està tan convençuda de que aquest projecte que s'ha d'invertir acabarà traient gent de la biomedicina Cluster, era la paraula. Que hi ha aquestes terminologies noves que hi ha vegades que jo no les entenc.
Cluster hub, un aquestes
cluster,
coses.
Hub, un hub, que sembla que si tens una sabateria no tens negoci.
No.
He posat una sabateria, he posat un hub de sabates. Doncs estava tan convençuda i t'ho explicava d'una forma tan apassionada que és que no pots no creure-te-la, en aquest cas.
I jo crec que l'Hospitalet ha fet una aposta importantíssima en aquest sentit.
Hombre.
I jo crec que és per treure's el barret, no té res a veure. Vaja, jo vaig estudiar la carrera en un pis compartit, com tants altres estudiants que veníem de fora, i vaig estudiar a Pubilla-Cases, en un pis compartit a Pubilla-Cases. Sí. I jo no té res a veure aquell Hospitalet dels primers anys dels 90, no? De 90-94, és quan hi vaig ser.
No, és que des de l'any 2000, Hospitalet no tenia hotels.
I clar, quan tu veus el canvi, novament, no t'ha caigut del cel. L'has anat a buscar, l'has perseguit. I això és el que també... fins i tot des d'una situació molt més enfortida i molt més privilegiada,
sí.
Ha de fer Barcelona, està fent Barcelona, però ha de fer Barcelona en tots els seus sectors. A Barcelona tenim un magnífic ecosistema d'innovació que ha sabut existir, sovint, malgrat les pujades i baixades en termes de suport institucional que hi ha hagut aquesta realitat. Bé, doncs, si això existeix, si aquest ecosistema, si aquestes empreses que aposten per la innovació, si els centres de recerca, si les universitats han sabut crear programes que atrauen talent i que són un referent per moltes altres universitats, per moltes de centres de recerca, per moltes altres ciutats,
sí.
Si ho hem sabut fer, ostres, què hauríem fet amb més eines? Què hauríem fet amb més suport?
No ho sabrem mai.
Bueno, intentem-ho més que analitzar en passat, intentem-ho projectar, no? I per això l'altre dia vam poder presentar en el marc d'unes jornades que es deien REACT, no? Novament una parauleta d'aquestes reactivació,
sostenible,
no?
Sostenible. Ara posis el plat que posis, queda bé, sostenible.
No, però REACT vol dir reactivació, no? Doncs reactivació de l'economia.
No conec cap mesura que sigui insostenible. Tot queda bé si posa sostenible de cognom.
És veritat, i aquesta... Ara faig un parèntesis. Aquesta és la responsabilitat que tenim entre tots. Exigir també i ser molt controladors de que qui utilitza aquesta paraula ho és, en realitat, i no fa discurs buit de realitats al darrere. I això també haurem de saber supervisar com a ciutadans, És a dir, la funció de control que té qualsevol ciutadà sobre les institucions i sobre les empreses, sobre, en definitiva, el seu entorn, doncs també haurem d'exigir coherència en aquest sentit. Torno allà on estàvem.
Sí.
Vam fer fa 3 o 4 setmanes una jornada a Barcelona que vam organitzar des de l'Ajuntament de Barcelona sobre la necessitat de reactivar la ciutat. I vam aprofitar per presentar, no només per fer reflexió i convidar molta gent de fora, va ser la primera possibilitat que vam tenir de reunir-nos algunes persones presencial, començar presencialment i començar a veure'ns els cares.
Quines ganes tenim tots.
I amb molta gent connectada també en pantalla. Però van anar molt bé i van fer reflexió sobre com entomar aquest repensem la ciutat per aconseguir que no morim d'èxit, sinó que a partir de les fortaleses que encara tenim siguem capaços de fer una ciutat encara més resilient i més forta i més atractiva i més capaç de retenir el talent que tenim perquè no se'ns en vagi i de traure'l de fora.
Sí.
I vam presentar alguns projectes, a més. I un dels projectes que vam presentar...
Ara riu, fa una pausa i somriu. S'acosta una paraula d'aquelles maques.
Efectivament. Barcelona Innovation Coast. És a dir, un districte d'innovació a Barcelona. Aprofitant, per què hem utilitzat la paraula coast? Perquè la ubicació geogràfica de Barcelona és un gran atractiu per molta gent. Per tant, ho hem posat en valor. Això és un litoral d'innovació, no? El litoral d'innovació, que seria una paraula molt més comprensible, probablement, o una expressió més comprensible per aquí, però el que volem és que sigui també capaç d'atraure i de que sigui intel·ligible a nivell internacional. Bé, doncs això són eines. El que hem fet és presentar una sèrie d'eines per finançar projectes que siguin innovadors i que arrelin a Barcelona. O projectes que s'estan ideant des d'aquí perquè deixin de buscar en altres ciutats on instal·lar-se i es quedin aquí. I al final això vol dir també donar oportunitats a molta gent que ara viu a la ciutat i que s'ha quedat sense feina perquè treballava en el sector serveis i les persianes han baixat i no sabem quantes n'obriran. que puguin reubicar-se. I per això cal formació. Cal formació, sobretot en l'àmbit digital. I això passa també pel clúster aquest de sabates del que parlaves,
sí,
que pugui passar a no dependre només del veí que li entra
a comprar
sí, a través de la porta, sinó de la porta digital. I, per tant, també hem elaborat programes de capacitació digital per petits comerços de la ciutat que
arriben aquests programes, quan parlem d'estratègia de digitalització, bretxa digital, sí, un problema d'addicció, perdó, bretxa digital, clar, sabates Pepe. Com vas a parlar de bretxa digital? Escolti, si se'n van al Primark a comprar unes sabates de 3 euros... Bueno,
però si som capaços de crear un espai on qualsevol de nosaltres, en lloc d'entrar, per entendre'ns, per dir un nom... Qualsevol.
Normal.
Amazon.
Vale.
En lloc d'entrar allà i fer-te portar unes sabates que et vindran, vés a saber d'on,
sí,
resulta que tens un espai, una plataforma on hi han presents tots els comerços de la ciutat, o tots els comerços que volen ser-hi, i que resulta que tu hi pots entrar i dir vull unes sabates, i pots dir vull unes sabates dels calçats Pepe. Dels calçats Pepe.
M'estàs dient que l'Ajuntament està pensant en una mena de...
Sí,
va,
sí.
Parlem en idioma cristià, ja que estem a Ràdio Estel, unes sabates que a través d'una aplicació de l'Ajuntament pugui dir jo vull comprar el barri de Sants però no em puc moure perquè
has
d'agafar una
exacte
feina,
doncs
sabateria
diu,
Pepe, 6 anys.
Tu pots dir vull anar a comprar les sabates aquestes de la sabateria Pepe o pots dir vull unes sabates d'aquest estil però les vull comprar a Barcelona. On les tenen?
M'està agradant, eh?
I amb ja tenia perspectiva. I amb això, què fas?
Quan estarà això? Va, jo vull anar a concretar.
Sostenibilitat...
Quan ho tenim, l'APP aquesta, quan ho tenim?
Bueno,
APP Cluster.
Ho hem fet ja per comerços...
Sí?
Ho hem fet per mercats, ho hem començat a fer per comerços...
Sí, correcte.
I això és el que s'anomena, parauleta, marketplace, un lloc de mercat, no?
Però doncs, això, bé,
aquesta,
perdona,
és una plataforma...
Però no t'ho dic a tu, hi dic a molta
tothom,
gent que esteu gestionant talent, no maregeu una
no
mica?
No maregem, efectivament. No, per això dic que
marketplace,
és important...
Botigues,
no, botiga...
tiendes i mòbil.
És un espai de compra,
sí,
però a la pantalla, però que no et ve el producte de lluny, i per tant, fixa't en la reflexió que fèiem abans.
Sí.
Resulta que amb un instrument com aquest, el que fas és, treballar perquè les botigues de prop aguantin.
Vale.
Per tant, sostenibilitat econòmica.
Això compro.
Segon, treballar perquè la gent que viu a l'entorn tinguin una sortida i, per tant, no siguin cada vegada més proves, no caiguin al pou.
Sí.
Vale? Per tant, sostenibilitat social. I tercer, treballes perquè les carreteres no estiguin plenes de camions que traslladen productes que resulta que podries haver trobat al costat mateix.
I els camions generen fums.
I per tant, sostenibilitat mediambiental.
Si és que m'agrada molt. Ara faré un tret que segurament serà injust. Però tot això que ja s'està fent a mercats arriba? Arriba el del mercat? A mi m'arriba... Bueno, m'acabo de assabentar, eh?
No, ha d'arribar més.
Ara
són mesures
més
que hem començat a implementar amb la reactivació després del confinament.
Clar.
I l'altre dia m'ho deia una persona que té una botiga, diu, des d'avui podeu comprar la meva botiga a través de la plataforma ja. Era una cosa que no m'havia plantejat mai, però ara no cal que vingueu a la botiga per comprar... I eren collarets. Però és igual.
Aviam, que també estaria bé per la ciutadania, més que res pel que hem passat, moure el cul i sortir de casa.
Efectivament.
Això també, eh?
No, però pots moure el cul i sortir de casa i anar a passejar, però després, si en aquell moment et ve de gust o un altre i no tens ganes d'anar justament a sortir per anar a buscar allò en aquella botiga, doncs
també
ho pots fer. Sobretot perquè sí que hem detectat tots plegats que tenim cada vegada més una certa atracció per comprar en pantalles. Oi, és una de les coses que hem detectat. De les coses que hem detectat més amb el confinament.
Sí, sí, sí.
El que hem fet és abans parlaves de bretxa digital,
sí,
no? És a dir,
sí, sí,
de les desigualtats en l'ús de la tecnologia, no? Si volem, amb la capacitat de connectar-nos a través d'internet. Teníem dades de 2016. Com estava Barcelona en termes de bretxa digital el 2016? I el que hem aprofitat per fer després de del confinament, dels mesos de confinament, ho vam fer el mes de novembre, és, i avui com està Barcelona des d'aquest punt de vista? I el que hem vist és que en termes de connectivitat, és a dir, de tenir la possibilitat de connectar-te des de casa a internet, hem millorat bastant.
Sí.
Avui hi ha si considerem tota la població, un 92% de la població de Barcelona que està connectada a través d'internet des de casa seva. I això és moltíssim. Però, sobretot, el que veiem és que la meitat dels que no tenen connexió a internet des de casa tenen més de 74 anys. És a dir, que no és tant un tema de renda, sinó que és un tema d'edat, que és que no van créixer en l'ús de les tecnologies
i
per tant, o li costa o no en sent la necessitat. I, per tant, pot ser, en bona part, fins i tot una opció. Claríssimament. Segueixen sortint a comprar al mercat i sortiran cada dia amb el cistell.
La mare, la meva mare, sí, no li parlis de... La meva mare no ha anat mai a un caixer i sempre vaig jo amb ella.
I si va, hi va amb la llibreta, però no amb la targeta. La
targeta no ha tingut mai, ni tindrà.
Doncs hi ha una immensa majoria dels que no estan connectats que és per una qüestió d'edat. Però si ens fixem en qüestió de renda, també s'ha escurçat molt aquesta bretxa. Fa 4 anys... les famílies de renda baixa estaven connectades amb un 73%. És a dir, 3 de cada 4 famílies tenia connexió, però una no en tenia. Avui hi ha un 90%, 91% de famílies de renda baixa connectades. Bé, ha crescut moltíssim.
Sí. I va més.
I, en canvi, de famílies de renda alta hi ha un 97. És a dir, que allà on hi havia 18 punts de diferència entre famílies de renda alta i baixa connectades fa 4 anys, ara només n'hi ha 6 de punts. Bé, això ha canviat molt, però el que volia era també tenir només una imatge de la bretxa digital en termes de si tens connexió a internet o no, sinó dels altres factors que influeixen en la bretxa digital i que sovint s'estudien menys. És, tens aparells? Perquè tu pots tenir la connexió d'internet a casa, però no tenia aparells per connectar-te.
Sí.
I tercer element, i tens coneixements per utilitzar-ho? I aquesta és la clau. Sí. Aquesta hem vist que és la clau. Què hem vist, sorprenentment? Com deia, més connectivitat de la que hi havia fa 4 anys. Mm-hmm. Dos, dispositius. Ostres, han crescut molt. Hi ha una mitjana de 4,7 dispositius, aparells,
per família
amb renda baixa.
4,7?
Bueno. I 6 amb renda alta. És a dir, la diferència és poca entre renda baixa i renda alta en termes de quants. Ara, si preguntem quins aparells tens, aquí sí que hi ha la diferència. En famílies de renda baixa, sobretot el que hi ha són telèfons. Smartphones, que n'hi diuen, no? Telèfons intel·ligents.
Per 100 euros tens un.
En famílies de renda alta, sobretot el que dominen són ordinadors. Telèfons intel·ligents també, eh?
Sí.
Però sobretot ordinadors. Això té impacte? En principi no, fins que t'arriba una pandèmia i resulta que has d'estudiar o treballar a casa. Perquè estudiar i treballar no ho fas igual des d'un mòbil que des d'un ordinador. I llavors és quan la bretxa que tenies se t'obre encara més. Per tant, què hem trobat? Què hem de millorar en termes de qualitat de dispositius? Què hem de millorar en connectivitat en una part? Però sobretot el que hem de millorar és en capacitació, en coneixements, que és on hi ha la gran diferència. Quan un 62% dels enquestats diuen he utilitzat molt més internet del que utilitzava. I un dels usos que et surten és comprar. Per això hem fet aquesta aposta, perquè el comerç que no tenia possibilitat de vendre per internet també en tingui.
Ara em ficaré en un terreny que no em toca, però ja que ho he fet i sou l'Ajuntament de Barcelona, poseu anuncis gratis a BTV, ja sé que aquí entrarà el Departament de Màrqueting, això no pot anar gratis, però l'Ajuntament, però hem d'injectar coneixement a una bona part de la població...
Perquè ho sàpiga.
Sí. Perquè parlant de tot, i ja acabo, això que vas caminant per Consell de Cent i les voreres de colors, t'ho havia de preguntar, les has entès, no les has entès, què són, per una moto, per un carrito, per un senyor o una senyora que va amb una cadira de rodes... Pots no contestar, tiempo.
No, i tant, si vull contestar. Jo crec que s'han fet apostes que eren necessàries perquè en un moment clau en el que necessitàvem poder caminar, perquè portàvem temps tancats, necessitàvem més espai, sobretot necessitàvem més distàncies, i s'han fet apostes importants des d'aquest punt de vista, és evident que tot el que s'ha fet no sempre s'ha entès i no sempre s'ha fet com s'hauria hagut de fer amb més temps.
No sempre s'ha entès, vol dir que potser no s'ha explicat.
Efectivament, sí. No, la responsabilitat és de qui ho fa i d'explicar-ho, no?
La comunicació està ocupant moltes coses del dia a dia.
Però és que serveix de poc fer coses si no arriben. Mira, una de les coses que hem fet, i no vull canviar de tema, després torno a les pintures, si vols, però una de les coses que hem fet és treballar, i vam aprovar ara fa pocs dies, una estratègia d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament de Barcelona. Perquè una de les coses que ens hem adonat és que sovint, i a nivell europeu les dades són clamoroses, un 30% dels serveis que s'ofereixen no arriben a destinatari senzillament perquè el destinatari no els demana. I si no els demana és perquè no els coneix. Home, doncs si fem una inversió en recursos, ostres, preocupem-nos si justament el que ho necessita no ho rep, perquè no t'ho demana, i si no t'ho demana és perquè no ho sabia. Necessitem fer alguna cosa perquè no depengui de que la persona, l'usuari que necessita aquell servei, per coses tan bàsiques com arribar a final de mes, conegui la informació. I què hem fet? Doncs a través d'això el que hem fet és dir-nos, bueno, la intel·ligència artificial ens pot ajudar. Tenim moltes dades de la ciutadania. Evidentment, les dades que tenim han de ser dades per les que has donat consentiment.
Sí, sí, clar.
Però amb aquestes dades, siguem proactius. Passem de ser una administració reactiva que respon quan li demanen alguna cosa a ser una administració que proposa. Escolta, per les dades que tenim, ets usuari d'això, d'això, t'interessa això?
Clar.
I aquesta actitud és un canvi de cultura...
Quan arribo a casa, obro la bústia i veig una carta de l'alcaldessa Ada Colau amb unes llàmines amb les fruites de temporada extraordinària que vaig posar al meu Instagram. Ole tu, Colau, ole tu. Va venir que vindria al desembre, però estem al maig i això ja s'acaba. No. Però, ostres, amb la carta de les plantes i l'imant que poso a la nevera, posa més coses.
Més informació. Cal fer més... més campanyes d'informació, no en tinc cap mena de dubte. I amb el que comentaves d'això que es diu urbanisme tàctic, a mi no m'agrada gens la paraula.
Urbanisme tàctic? Jo he dit urbanisme tàctic, no he dit mai aquesta expressió.
Tu has parlat de pintoretes, doncs... Aquest és el concepte que s'utilitza per l'urbanisme tàctic, que vol dir que és urbanisme, diguem-ho així, per resoldre problemes urgents, puntuals, i que s'entén que s'implementa amb una certa provisionalitat mentre no es busca una solució definitiva. Bé, tot això és molt complicat d'explicar i al final es tradueix en unes pintades de color groc, verd, blau, vermell o com sigui a la vorera, que o s'expliquen molt bé, efectivament, o poden provocar com a mínim una certa sorpresa i un cert dubte sobre, efectivament, si són els patinets que han d'anar saltant de tira en tira o som nosaltres que hem d'anar jugant a la xarranca. Bé, aquestes campanyes s'han de fer. I, sobretot, allà on funcionen, fer-les estructurals, i estructurals vol dir, probablement, allò que vas fer ràpidament ho has de consolidar, probablement, de forma més acurada, i allà on ja no és necessari o on has vist que provoca efectes col·laterals que no havies valorat, doncs modificar-ho. I això és el que hem intentat reforçar des de dins del govern en tot moment.
Parles de patinets i, sense acabar el temps, és veritat que durant l'època del confinament, que jo venia aquí, un dia em va donar per agafar un patinet. Hi ha gent que agafa el patinet i no m'agrada el to de la gent que agafa el patinet perquè davant d'un semàfor vermell se'l passa de forma majoritària. I és aquesta sensació de, como molo y como no contamino, me paso el semàfor en rojo. Ets un idiota. Perdó, ets un idiota. Perquè si moles, atura't en vermell. I després passa el que passa, que hi ha morts a la ciutat de Barcelona i a moltes ciutats. Però és veritat que caminant pel passeig Maragall, on encara esperem el carril bici, el carril patinet, i som ciutadans de tercera, és veritat que em va aturar un membre de la Guàrdia Urbana amabilíssim. Era una parella, em va dir, Sergi...
Anaves amb patinet, tu.
Anava amb patinet i casc, sense auriculars. Escolta, no pots anar per aquí. Diu, no, perdona. Mentre estàvem fent la xerrada, passaven patinets sense casc. Diu, escolta, i aquell? Sí, però t'he aturat a tu. Vale, no pots anar per aquí. Diu, resposta del Guàrdia Urbano. Barcelona no està preparada. Diu, ja sé que no som Amsterdam. Barcelona no està preparada. Diu, ja, però no puc. Diu, no. Has d'agafar el metro. On vas? A Sants. Agafa el metro amb el patinet, vés a Sants, i de Sants sí que vaig venir aquí, aquests 300 metres, des de Sants Estació a Ràdio Estel. Potser ens ha faltat informació per dir, si no hi ha carril bici, evidentment no puc anar. Evidentment. Però em vaig sentir Molt poca cosa.
Sí, i abans deies hi ha accidents i a vegades sí. un és la pròpia víctima. És sí. dir, els patinets sí que és veritat que alguns d'ells aquesta actitud la poden tenir i sovint se senten senzillament perquè van a una certa velocitat sí. més forts. No, la velocitat no és sinònim de fortalesa, a vegades ho és de fragilitat. Aquí hi ha un tema que és clau, que és hem d'anar avançant cap aquí,
sí.
però és cap aquí, vull dir, cap a un canvi de mentalitat en termes de que per desplaçar-me d'aquí allà potser agafaré tres tipus de transport, però és no només cap on vas i com vas canviant aquest sistema de mobilitat, sinó també a quina velocitat ho fas, perquè necessitaràs canviar la ciutat, redistribuir els espais d'una altra manera, però també canviar els hàbits i les cultures d'aquells usuaris que no...
Aviam si són capaços.
Ho tenen tan clar.
Laia Bonet, gràcies per la visita als 50ers.
A vosaltres i a tu, Sergi, que em fa molta il·lusió reveure't aquí.
I a vosaltres també. Ha estat un plaer. Adéu, bon dia.